I les 5 de la tarda, els últims temps, hem vist com s'accelera la vertiginosa velocitat amb què la intel·ligència artificial està irrompent en les nostres vides, en la nostra economia. De fet, les últimes setmanes hem vist, a més, com DeepSeek, la nova intel·ligència artificial xinesa, també revolucionava aquest incipient món. Volem abordar tot això amb el periodista, analista, traductor i conferenciant especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació, Albert Cuesta. Benvingut a Ràdio Illa, senyor Cuesta.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, primer de tot, aquesta irrupció de DeepSeek, de la intel·ligència artificial xinesa, de quina manera trastoca el panorama de la IA que fins ara estava liderada per Silicon Valley?
La trastoca des del punt de vista econòmic, perquè les empreses de les grans tecnològiques nord-americanes pretenien fer-nos creure que només elles tenien els recursos ingents per desenvolupar plataformes d'intel·ligència artificial que es poguessin fer servir a l'empresa i a la vida quotidiana dels ciutadans. I una petita empresa incipient xinesa, DeepSeek, ens ha demostrat que això no és necessàriament així, vull dir que amb menys recursos dels que diuen les empreses americanes que fan falta, ha creat un IA-difós, un model, una plataforma d'intel·ligència artificial que es diu DeepSeek, que té un chatbot que es diu DeepSeek, que fa el mateix o, en alguns casos, millor. Tot i que la diferència de prestacions entre models és com el mercat del peix, vull dir, canvia cada dia. Vull dir, precisament, ahir mateix, OpenAI, l'empresa del ChatGPT, va llançar un model nou. La setmana anterior, Anthropic, una altra empresa important d'aquest sector, també va llançar una nova versió del seu model Claude, que vull dir que això va millorant. Però, en qualsevol cas, la diferència important entre els models, diguem, privatius que coneixíem fins ara i DeepSeek, que ja fa unes setmanes que va sortir, és que DeepSeek és públic. Vull dir que tu pots descarregar-te'l del servidor de DeepSeek, sí? Instal·lar-lo al servidor de la teva empresa i modificar-lo perquè faci les coses que tu vols que faci i no les que DeepSeek vol que faci el seu chatbot.
O sigui, si ho estic entenent bé, el DeepSeek, si ens el descarreguem, entenc que no me'l puc descarregar al meu ordinador personal, però sí, si tinc un...
Sí que pots.
També.
Sí. I tant, jo el tinc al meu ordinador personal.
I en aquest cas, podria funcionar sense estar connectat a internet, per exemple?
Depèn de si tu necessites que la intel·ligència artificial que tu fas servir busqui dades d'internet o no. Sempre estem parlant molt de les aplicacions que s'està fent servir actualment al públic, que són aquestes, doncs, bueno, el ChatGPT, el Sora, tots aquests models que... O fins i tot aquest costum que hi ha habitualment de fer servir els chatbots d'intel·ligència artificial, ChatGPT, Gemini de Google... Com a substituts dels cercadors, cosa que no són. Però la gran potència de la intel·ligència artificial amb la nostra societat, amb la nostra economia, és que les empreses i les institucions públiques facin servir la intel·ligència artificial per millorar els seus processos. I això vol dir que tu no vols que el teu chatbot es connecti a internet perquè, entre altres coses, no t'interessa que les teves dades empresarials, vull dir, la teva llista de clients, les característiques dels teus productes, etcètera, serveixin a la plataforma d'intel·ligència artificial per entrenar-la i que la puguin fer servir fins i tot els teus rivals. Vull dir que el que es tracta és que tu puguis fer servir un algoritme d'intel·ligència artificial per millorar l'atenció als teus clients o l'eficiència de la teva fabricació fent servir les teves dades i que ni tu facis servir les d'altra gent ni altra gent pugui fer servir les teves dades.
Perquè, a veure, per entendre-ho, on està el negoci de la intel·ligència artificial? Perquè, clar, jo em fico al ChatGPT o fins i tot al DeepSeek, vaig preguntant coses, em va responent, però de forma gratuïta. On és el...
Permetem que sigui tòpic i que repeteixi aquella frase habitual de que si tu no pagues per un producte o un servei, és que el producte ets tu. Una de les coses que està passant i que la gent està fent de manera habitual és ajudar a aquestes empreses amb la seva feina personal a millorar els seus productes. Tu, cada vegada que tu li fas una consulta al ChatGPT, estàs entrenant el ChatGPT, l'estàs ajudant a OpenAI a entrenar el ChatGPT per la següent versió. Dit això, també és cert que perquè aquests models siguin funcionals, més enllà de l'anècdota, tu has de pagar una quota. Posem-li 20 euros al mes, etc. El model més recent d'OpenAI ja costa 200 euros al mes, però en realitat el negoci que fan aquestes empreses és vendre llogar els seus serveis a altres companyies. Vull dir que una caixa d'estalvis, una cadena de supermercats, o jo què sé, o una conselleria, un govern, li paguen autèntiques borrades a Microsoft, a OpenAI, a Google, per poder aplicar la seva tecnologia amb els seus processos. Penseu, per exemple, jo què sé, ara no et sabria dir si el govern de les Illes Balears fa servir o no, és clienta o no de Microsoft o de Google, però hi ha governs que paguen, estan pagant ja molts diners, de l'ordre d'entre 5 i 10 euros al mes, a Google o a Microsoft per fer servir la seva ofimàtica. Pensem en l'Office de Microsoft o en el Workspace de Google. Això estan pagant de l'ordre de 5 euros, o entre 5 i 10 euros, per cada usuari que el fa servir de l'administració pública. Ara, si aquestes empreses per incorporar funcions d'intel·ligència artificial amb aquestes aplicacions d'ofimàtica, a l'Office i al Workspace, et demanen que hi posis 10 euros més per cada usuari. Clar, tu, això va sumant unes quantitats enormes. El que no està clar és que tots aquests ingressos compensin, o sigui, facin rendible les autèntiques animalades de diners que els inversors estan posant en aquestes empreses. I això, DeepSeek ho ha trencat.
Exacte. Clar, ens la podem descarregar de forma gratuïta, entenc.
Sí, és de codi obert, no només, o sigui, podem descarregar-lo gratuïtament i no només això, un cop descarregat, com que és de codi obert, podem modificar-lo. Per exemple, una de les coses que se li ha atribuït a DeepSeek i que està censurat pel govern xinès, li preguntes coses sobre Tiananmen i no sí. Et contesta, sobre Taiwan i tot contesta. Això no és un problema del DeepSeek, això és un problema del chatbot de DeepSeek. Tu pots agafar el DeepSeek, descarregar-te'l i retirar aquesta censura. Dit això, també s'acusa molt, i això és per interès comercial dels grans tecnològics americans, DeepSeek d'estar censurada pel govern xinès. Això no és mentida, però també s'ha de tenir present que els algoritmes d'intel·ligència artificial nord-americans també tenen altre tipus de censura. Vull dir que tu no pots parlar de determinades coses. Hi ha coses que per exemple, el Google Gemini de Google no et respon preguntes que tinguin a veure amb la política. Podem discutir en cada cas quina és la censura acceptable i quina no, però que vull dir que ningú està lliure de culpa.
Escolti'm, vostè de fet ja parlava de DeepSeek molt abans de que es fes, diguem-ne, conegut aquest nou motor d'intel·ligència artificial a les pàgines del diari Ara.
Sí.
I jo li pregunto, ja que pot mirar un poc més enllà, pot veure un poc més enllà, del que ho fem la resta de mortals que estem una mica desorientats amb aquesta tempesta d'intel·ligència artificial. Què opina d'aplicacions com aquesta rèplica, no?, que simula, diguem-ne, un amic virtual entrenat especialment per donar-nos suport emocional, inclús per fer-nos de parella sentimental, si es pot dir així, a través d'aquesta aplicació d'intel·ligència artificial i pagant entre 20 i 200 euros al mes?
A mi em sembla que has d'estar fatal per recórrer per tenir un amic com a robot. També és cert que hi ha amics que hi ha gent que potser prefereix tenir, o sigui, hi ha amics que ja amb determinats amics no et fan falta amics. No ho sé, però també jo crec que vivim en una, hi ha una part de la societat, o pràcticament tots de la societat occidental, en major o menor mesura, que vivim, que estem contents o satisfets vivint en una ficció. O sigui, la quantitat de gent que es pensa que el món, o sigui, que actua, que es comporta com si el món fos com surt a Instagram, és tremenda. I en realitat tu apagues el mòbil o l'apagues i surts al carrer i el món no és com es veu a Instagram. Vull dir que disposats o encantats de que de que la tecnologia ens enganyi o ens si, o ens ens in, ens inclogui, ens ens porti amb un amb un món amb un món fictici, jo crec que ja és així. Home, ja s'han fet fins i tot sèries, vull dir, recordeu el Black Mirror, no? Vull dir, de Netflix, vull dir que no sé, a mi a mi com a demostracions tecnològiques em semblen interessants, però com diguéssim que crec que tenim un problema social.
En àmbit, diguem-ne, domèstic, ja no parlo de grans empreses que trobin aplicacions amb aquesta intel·ligència artificial, sinó nosaltres, de la ciutadà de peu, diguem-ne, normal i corrent, com pot fer servir la intel·ligència artificial? Molta gent el fa servir com a cercador. Què n'opina d'això?
Em sembla un... Això, aquest, concretament aquesta aplicació, em sembla un error. Perquè, aviam, com t'ho diria, els chatbots... ChatGPT, Gemini, tots aquests fan la impressió, o sigui, estan i DeepSeek també, estan creats per ser amables amb tu i donar-te la impressió de que el que t'expliquen té sentit. I moltes vegades no ho té. Vull dir, és a dir, però el que passa és que, com t'ho diuen, amb tanta aplom i amb tanta solvència aparent, tu tens tendència a creure-t'ho, però els chatbots al·lucinen. I això no és una exageració. El terme tècnic correcte és aquest. Vull dir, quan un chatbot s'inventa una cosa, tècnicament es diu que està al·lucinant. I el que fan és això. Quan no saben una cosa, se la inventen i llavors tu, si no estàs al cas, perquè no verifiques el que et diuen, doncs tu comences, estàs treballant amb informacions que són incorrectes. I no hi són necessàriament incorrectes per voluntat d'ells, vull dir que, a part de la censura, o és que diguéssim que cada chatbot ha llegit, o sigui, el que fan és respondre't a coses que han llegit. Cada chatbot ha llegit les coses que li ha deixat llegir la gent, o les empreses, o les editorials, o els diaris, i tal. Però hi ha moltes coses que ells no saben. O sigui, la majoria d'internet no és accessible públicament. Per tant, si els chatbots no tenen un acord amb algú que els ha deixat entrar a la part a la seva part de dades que no és pública, doncs allò no ho saben. Però amb la diferència d'això, de que s'ho inventen. I a més, també hi ha una qüestió, és que ara comencen a haver-hi chatbots que combinen a les seves respostes combinen el que van aprendre perquè els hi van deixar llegir i els resultats de cerques d'internet. A mi em sembla arriscat substituir un chat, les respostes, els resultats d'un cercador per les respostes d'un chatbot, perquè les respostes d'un cercador, malgrat que Google, per exemple, te les dona amb un ordre determinat que ell considera que és el que a tu t'interessa, tu pots veure les altres respostes. Tu, si en comptes de quedar-te amb el primer resultat, pots anar al setè o anar al catorzè, sí, perquè et sembla que aquella font és més solvent o més important. El chatbot et dona una resposta, però en la majoria dels casos no et diu on t'ho ha llegit. Pot haver-ho llegit en un lloc que no sigui fiable, que no sigui amb el teu idioma, que no tingui la cosmovisió que tu tens, o fins i tot que sigui antiquat. Perquè els chatbots s'entrenen per paquets, vull dir que, no sé, em sembla que és el Clot, que l'última actualització de contingut és de l'octubre de 2024. Totes les coses que han passat a partir del novembre no les sap. Llavors, jo crec que està bé combinar una cosa amb l'altra. Per mi, jo crec que el procés correcte és fer la cerca amb un cercador, sí, triar les fonts i després dir-li, per exemple, amb un chatbot o amb el que sigui, amb el que et vingui més de gust, que agafi allò i que t'ho resumeixi o que t'ho desenvolupi, o etcètera, etcètera, però que tu la informació li donis tu o la triïs tu. I això, per exemple, passa, per exemple, molt amb els idiomes, que és un altre dels àmbits amb els quals jo tinc la banya posada, sí, especialment amb la promoció del català, el català digital, i és que, a diferència del que passava fins fa poc, fins abans dels chatbots, tu ara pots dialogar amb les intel·ligències artificials, si més no amb la majoria, amb un català prou correcte. Vull dir, tu li parles en català, li preguntes en català, et contesta en català, però el problema està en que no saps en quin idioma ho ha llegit. I en la majoria dels casos, el que ha llegit, i t'ho diu en català, ho ha llegit en anglès. Amb la qual cosa, probablement, o és possible, que el que he llegit no s'ajusti exactament a la cosmovisió de l'entorn catalanoparlant, no? I per això, per exemple, hi ha Wikipèdies amb les Wikipèdies amb tots els idiomes no són traduccions unes de les altres, sinó que un article sobre, jo què sé, el tren de Sóller, escrit a la Wikipèdia en català,
sí.
Doncs no dirà el mateix, doncs serà molt més complet que el que si n'hi ha una a la Wikipèdia en anglès. Però aquesta és la que et llegirà el chatbot.
Deixim de per el capítol de l'Aliança per la presència digital del català per un poc més tard. Deixim preguntar-li per què utilitzaria una intel·ligència artificial en l'àmbit domèstic, em refereixo, de quina manera ens pot fer la vida més fàcil?
Aviam, ens pot ajudar a interpretar un full de càlcul, per exemple. Si tu t'arriba el full de... Les teves despeses, si tu tens la disciplina de posar-les en un Excel, en un full d'Excel, en una taula d'Excel o de LibreOffice, després tu allò n'has de treure conclusions, has de decidir amb què estàs gastant massa o com ha evolucionat la teva despesa. Tu això ara ho has d'interrogar amb fórmules d'Excel que no tothom en sap fer. En canvi, si tu agafes aquell document, aquella full de càlcul i el puges a ChatGPT i li dius, escolta, digue'm en què m'he gastat més diners durant l'últim any i com ha evolucionat. O sigui, vaig gastant més o menys en alimentació. Doncs ell et contesta, per exemple, coses d'aquest estil. Ajuda també a redactar documents. Tot i que també et dic que amb això ens acabarem tornant una mica lelos, perquè està passant un fenomen que a mi em té fascinat, que és que tu has d'escriure un correu electrònic amb algú per dir-li alguna cosa. Llavors, fins ara, tu, facilitat, escrivies el correu i apretaves un botó i l'enviaves. Ara no. Ara el que fa molta gent és dir-li amb un chatbot, dir-li amb el chatbot, escolta, digue-li amb aquesta persona això, això i això altre. I fes-me un correu que sigui doncs, simpàtic o que sigui formal. I llavors el chatbot et torna un text explicant amb llenguatge, amb el to que tu li has demanat,
sí,
el que tu li has dit que expliqui. Llavors agafes allò, ho enganxes amb un correu electrònic i ho envies. Llavors, què passarà a l'altra banda? En condicions normals, o fins ara, el destinatari d'aquell correu llegiria el correu i llavors es faria la seva composició. Escolta, aquest tio, el meu interlocutor m'està dient això, o em diu que no pot fer el que jo li he demanat que faci, o si ha acceptat tal cosa. Ara no. Ara probablement el destinatari d'aquell correu el que farà serà agafar el missatge que ha rebut del teu correu i dir-li amb el seu chatbot, diu, escolta, resumeix-me aquest correu i digue'm què em diu. Amb la qual cosa, amb la pràctica, el que està passant és que el meu chatbot està parlant amb el seu. No sé, jo la veritat és que crec que ja arriba un punt en què potser ens hauríem de deixar de enlluernar per la tecnologia, perquè al final perdrem habilitats cognitives i habilitats, diguéssim, mentals, francament. No sé, altres coses que se sap que es fan i que per això s'estan desenvolupant també eines per combatre-ho és agafar una informació o triar un tema i llavors dir-li amb un chatbot que et faci un treball de classe amb una escola o amb un
sí,
fins i tot amb una facultat. Bueno, segurament, o sigui, és molt pràctic, però no crec que sigui necessàriament bo per l'aprenentatge.
Mirin, nosaltres hem preguntat al DeepSeek i al GPT el mateix, que ens organitzi un cap de setmana a Formentera per l'1 i 2 de març. Li he de dir que els xinesos van bastant despistats, no saben que el divendres és 28 de febrer, sinó que ells situen que avui és l'1 de març. Així d'entrada. I després també, entre altres, no sé si això seria al·lucinar o no, però em diu que vagi a dinar a un restaurant que només obre durant l'estiu, que es diu Restaurant Esmolí de Sal. A més, no el situa on es troba realment, que és a Ses Illetes, sinó que el situa a Espujols, entre moltes altres informacions que són pura aberració.
Això confirma bastant el que jo deia de que has d'anar amb compte amb el que ha llegit el chatbot. Aquesta aplicació que em dius de programar-te, o sigui, planificar-te un cap de setmana,
sí,
és una de les que últimament estan molt de moda amb la promoció de la següent generació de la intel·ligència artificial aplicada, que és el que diuen agents, que és que tu li dones un objectiu, diu, planifica'm un cap de setmana a Formentera,
sí,
i llavors ell raona què és el que necessita consultar. Si et pregunta o no et pregunta on ets, Sí, des d'on hi vas, per exemple, si m'ho preguntes a mi, doncs, hauria de saber que jo estic a Cardedeu, a la província de Barcelona, i que per anar a Formentera necessito agafar doncs, transport. No? I llavors em preguntaria quines són les meves preferències, si el que vull és fer exercici físic, excursions, o m'agraden més els museus, o m'agrada més la farra, o què m'agrada menjar, i llavors li diria unes dates, i llavors ell em composaria un pla de viatge, però efectivament que vosaltres ho mateixos heu comprovat, sí. No sempre el que diu ell correspon amb la realitat, perquè et pots trobar en un restaurant tancat. Això també passa amb els TripAdvisors i amb els Googles mateixos, però no és tan greu, no és tan acusat com amb el chatbot, perquè el chatbot t'interposa una capa que et dona, insisteixo, aquesta aparença de credibilitat, però en realitat el que he llegit al darrere, amb poques excepcions, no saps d'on t'ho ha tret.
Mira, un oient, en Ramon, ens diu: tenc ChatGPT de pagament i no estic segur que de manera gratuïta es pugui fer el mateix que fa ell, no? Diu, ell amb sistema de veu posa les mans lliures i practica anglès parlat. Diu, quan acaba de parlar i abans de que em contesti, em diu en espanyol quins errors he comès i continua després la conversa en anglès. Això li costa uns 20 euros al mes. Una altra aplicació.
Sí, 20 euros al mes, efectivament. Són les funcions avançades de ChatGPT, sí. A veure, hi ha altres aplicacions i altres serveis que també et fan això, eh? Vull dir que... Però està bé, sí. En el moment en què tu pots dialogar amb la veu, això és una barrera que cau. I mira, precisament aquesta setmana hi ha hagut un esdeveniment important en el món de la tecnologia, que és que sabeu que fa uns anys que parlem de lo que en diuen les assistents digitals, que jo els dic majordomes virtuals, que són l'Alexa, la Siri... Sí. I parlo en femení, que consti, perquè totes tenen veu originalment femenina, que en realitat són molt totes. Vull dir que els hi has de dir, et saben fer molt poques coses i només si els hi demanes d'una manera molt concreta. Amazon, que és el pare de l'Alexa, que és la més veterana, ha fet un pas més i ha posat a sobre de l'Alexa, que és la plataforma que se sap comunicar, per exemple, amb la botiga d'Amazon o amb les bombetes o amb l'aire condicionat de casa teva, i ha posat una intel·ligència artificial generativa com un chatbot. I llavors tu pots dialogar a partir d'ara, si, de moment en anglès, tu pots dialogar amb Alexa amb llenguatge natural. Vull dir que tu pots quequejar, pots entrebancar-te, pots corregir el que acabes de dir a mitja frase, pots dialogar d'una manera molt més natural. Ella interpreta, Alexa Plus, interpreta el que tu li estàs dient i llavors decideix què és el que t'ha de contestar. Per cert, aquest Alexa Plus, ja que parlàvem d'això dels pagaments, a Estats Units, que és el primer lloc on el vendran, on l'activaran, costa 15 euros al mes. Ho dic perquè ho tingueu present.
Anem sumant, tu.
Sí, clar, ja més que les empreses digitals no són germanetes de la caritat, tenen uns accionistes que els hi reclamen beneficis. Per tant, tot això s'ha de fer aquella paraula tan lletja que està tan de moda, que és monetitzar, que és jo t'ensenyo la poteta, et deixo que facis servir la meva plataforma de manera gratuïta fins a un punt, però arriba un moment en què si tu la vols utilitzar per les teves operacions, siguin personals o siguin empresarials, passa per caixa. I em sembla bé, això és el capitalisme, germans.
Estem xerrant amb l'Albert Cuesta, periodista, analista, especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació. I a part concloure, senyor Cuesta, abans no ens ho apuntava, vostè és membre de l'Aliança per la Presència Digital del Català. Expliqui'ns d'on sorgeix aquesta iniciativa i quina és la... més que la seva finalitat, que és òbvia pel nom, una mica en quin punt ens trobam al respecte de la presència del català a internet.
Mira, jo coordino l'Aliança. L'Aliança és una coalició de 11 entitats que tenen doncs, solvència contrastada amb la defensa de la llengua catalana. Jo ho faig des de la Fundació.cat, però, per exemple, un dels membres fundadors de l'Aliança és Obra Cultural Balear. Però també n'hi ha Acció Cultural del País Valencià, Òmnium Cultural, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Ramon Llull, Softcatalà, els webmasters independents, la pròpia Fundació.cat, ara segurament me n'estic deixant alguna, sí, una altra, que és l'Associació de SEO en Català. Som 11 entitats que el que fem és compartir coneixement, recursos i capacitat de mobilització per millorar la presència del català en el món digital. Això va néixer fa 2 anys, ara fa 2 anys, gairebé dia per dia, per resoldre un incendi, per apagar un incendi, que és que en un moment donat Google va invisibilitzar el contingut en català amb els resultats del seu cercador. Doncs vam dir que això ho havíem de documentar i vam fer un informe molt detallat, vam demanar a més de 600 webs de tots els àmbits, acadèmic, empresarial, mitjans de comunicació i administració pública, que ens deixessin mirar com havia evolucionat el trànsit a les seves webs en català. Vam veure que hi havia un problema, que Google havia deixat d'enviar trànsit, visites, i llavors això li vam explicar a Google, al Departament d'Enginyeria. Els vam demostrar que tenien un problema que no sabien que tenien i el van resoldre immediatament. No perquè el català sigui especialment estimat per Google, que ells són neutrals amb això, sinó perquè els vam demostrar que els hi passàvem el català i amb 130 idiomes més. Llavors, clar, van dir, això és un problema, ens hem equivocat aquí, hem fet un canvi i no teníem intenció de perjudicar aquests 130 idiomes, però el canvi aquest que han fet també els ha perjudicat. Llavors, de seguida ho van arreglar. I des d'aleshores, el que anem fent és vigilar que això no es torni a trencar, que Google no es torni a trencar i que els resultats de Google reflecteixin el contingut en català si tu el fas servir en català. I també estem actius en altres àmbits, per exemple, amb aplicacions mòbils, amb automoció, amb electrodomèstics, amb els quals estem en cada cas apliquem sistemes diferents, en molts casos apliquem la diplomàcia i parlem amb les entitats o les empreses, amb les persones adients, per fer-los veure que el català és una llengua que es mereix més atenció i llavors, si aquella aplicació no té versió en català, doncs els ajudem a que la tinguin. Per exemple, un dels últims èxits ha sigut ajudar el segon fabricant mundial de cotxes elèctrics, el primer fabricant mundial de cotxes elèctrics, que és BYD, els xinesos, a que millorin el català, a que incorporin el català als menús dels seus cotxes i a millorar el català que han incorporat, perquè ells van fer una primera traducció que, bueno, era correcta, però no era impecable, i els hi vam revisar i els hi vam ajudar, i ara els cotxes BYD, amb una actualització, doncs parlen o escriuen millor català del que tenien. I en aquest àmbit, doncs, estem parlant amb altres empreses. I això, doncs, bueno, és una iniciativa interessant, que la nostra pròxima acció serà millorar-ho des del punt de vista de la demanda. O sigui, nosaltres ens hem trobat amb que hi ha moltes aplicacions i moltes webs, perdó, que tenen versió en català, però n'hi ha altres que no ho tenen, i el motiu que donen és que no hi ha prou catalanoparlants que les justifiquin. Resulta que en l'àmbit digital hi ha menys catalanoparlants que en l'àmbit físic, en l'àmbit presencial. Per què? Perquè hi ha moltes persones que parlen el català, que consideren que són catalanoparlants, però que en realitat tenen el seu dispositiu, el seu ordinador, el seu mòbil, el seu compte de Google, el seu cercador, no configurats en un altre idioma que no és el català. I això, des del punt de vista de les plataformes, no els veuen com a catalanoparlants, llavors no ens compten. Llavors, el que ens hem proposat d'aquí a durant els pròxims mesos és ajudar els catalanoparlants a que també ho siguin en l'àmbit digital. I això només ho podem fer gràcies, doncs, a la col·laboració, a la participació i la implicació d'aquestes entitats que formen part de l'Aliança.
Albert Cuesta, moltíssimes gràcies per atendre i molta sort amb aquesta aliança per la presència del català a internet. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.